Les 8 del Supermatí. Bon dia a tothom.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
Ahir a l'informatiu que edita en Toni Selles dins aquest mateix programa explicàvem la notícia d'aquesta exposició conjunta entre el Museu del Suro de Palafrugell, la Farinera de Castelló d'Empúries i el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica que té la seu a Terrassa. Just fa 10-12 dies, a més, vaig anar a visitar el Museu del Suro de Palafrugell i em va encantar. Em va encantar l'espai, el recinte, i més enllà de la restauració d'antigues naus industrials modernistes, em va agradar l'ambició de la instal·lació museística. Si em permeteu el provincianisme, no sembla un museu de poble. Per altra banda, he de dir que el museu era buit, completament. La meva parella i jo érem els únics visitants que hi havia, però com que tampoc tinc dades d'assistència, no em vull aventurar a dir si va molta o poca gent. El que sí que vull és centrar-me en el paper d'aquests equipaments. La història que explica aquest museu és la d'un passat industrial d'èxit lligat a la indústria del suro i que va ser motor econòmic i social del poble. Al contrari del que passa en altres casos, en el que s'expliquen històries o casos que ja no es poden tornar a repetir, la indústria del suro a Palafrugell, tot i que en molta menys mesura, segueix viva i, per tant, a més de preservar el relat històric, el Museu del Suro hauria de ser també un revulsiu. Un referent i un estímul per a totes aquelles persones amb idees i emprenedoria que, com Miquel i Vinque, a finals del segle XIX, van entendre el potencial d'una zona com la nostra. Que serveixi l'ambició d'un espai expositiu com aquest per contagiar-nos una mica a tots plegats i que tots plegats ens puguem convèncer que des de llocs tan petits pel món com l'Empordà es poden fer coses tan i tan grans com les que es van fer aquí en aquell moment. Són les 8 del matí i 2 minuts. Bon dia a tothom.
Supermatí amb en Miquel 40.
I amb en Martí porta com cada dia la previsió del temps, Martí.
Bon dia. Dimecres que comença amb l'entrada d'un embussament d'aire fred en alçada que farà baixar de nou les temperatures i portarà precipitacions. No esperem que siguin intenses, però amb aquesta fred, la cota de neu estarà al voltant dels 300 metres aquesta tarda. Per tant, on caigui precipitació, ho farà en forma d'aiguaneu o neu. Hem d'anar molt en compte. Comarques com la Selva, el Gironès, la Garrotxa o el Maresme han activat l'avís per acumulació de neu de més de 2 centímetres. La nit de dimecres a dijous haurem perquè persistirà la fred i els núvols amb probabilitat de precipitació. A partir del migdia de dijous en endavant, remuntada sou de les temperatures. Quan faltin 2 minuts per les 9, tornem per actualitzar la previsió meteorològica.
Gràcies, Martí. Ara mateix, temperatura generalitzada a la comarca de 4 graus. Els trobem a Monells, els trobem a Palafrugell, els trobem a Platja d'Aro, els trobem a Albons, a la Bisbal, a Pals, a Sant Feliu de Guíxols, a Santa Cristina i a Torroella de Montgrí. 4 graus, com dèiem, positius de temperatura a casa nostra. Són les 8 del matí, 3 minuts. I el Supermatí arrenca, com sempre, amb el resum informatiu del dia. Resum informatiu que, com sempre, comencem, endeguem amb en Toni Selles i amb la Sílvia Pedret.
Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí.
El 2016 ha estat una de les millors temporades dels darrers anys pels hotels, Toni.
Bon dia. Els hotels de les comarques gironines han rebut 3,7 milions de viatgers el 2016 i les pernoctacions han superat els 12,2 milions. El nombre de viatgers i d'estades ha augmentat més d'un 5% en relació a l'any anterior, segons dades de l'Instituto Nacional de Estadística, l'INE, de balanç de la conjuntura hotelera. L'estadística estatal també posa de manifest que la major part de les pernoctacions s'han fet a la Costa Brava.
En concret, dels més de 12,2 milions de pernoctacions en hotels, més d'11 milions van ser a la Costa Brava. Pel que fa a la procedència dels viatgers a la zona, gairebé 1,5 milions eren residents a l'estat, mentre que uns 2 milions eren estrangers. A la Costa Brava, l'augment d'estades en relació al 2015 s'enfila fins a un 8%. La recuperació econòmica, l'allargament de la temporada i la ubicació de la Setmana Santa en el calendari hi han contribuït.
L'Hospital de Palamós, molt ben valorat per les dones que hi van de part.
L'Hospital de Palamós ha atès 961 parts el 2016 i només a una de cada 10 dones li han fet cesària. El 69% del total han estat parts vaginals sense instrumentació i de les dones que han parit a l'Hospital de Palamós, el 93% han fet lactància materna. Les dades també posen de manifest un alt grau de satisfacció de les usuàries ateses durant l'embaràs, el part i les setmanes posteriors, segons l'estudi de satisfacció de CatSalut.
L'Hospital de Palamós ha rebut una puntuació entre les més altes dels 41 centres hospitalaris de la xarxa sanitària d'utilització pública de Catalunya i amb 20 preguntes d'un total de 26 obté valors d'excel·lència en què supera el 90% de valoracions positives. Els responsables del centre apunten la millora de les instal·lacions, la preparació dels professionals, els protocols integrats i el pla d'atenció al part de les mares previ al naixement com a elements clau per a prestar atenció sanitària de qualitat, reflectida en els bons resultats obtinguts en l'estudi de satisfacció. L'hospital també destaca que gairebé un 49% dels parts són de mares de nacionalitat diferent de l'espanyola. Per això, els seus professionals han rebut formació en competència intercultural i compten amb mediadora intercultural d'origen marroquí que facilita la comunicació i relació entre els familiars i l'equip mèdic.
Les 8 del matí i 6 minuts, seguim...
Supermatí!
Begur crea un decàleg per orientar sobre la recollida porta a porta.
L'Ajuntament de Begur ha creat un decàleg per facilitar als veïns l'ús del nou servei de recollida selectiva de residus porta a porta que es començarà a aplicar a partir de febrer. La mesura pretén millorar la informació sobre el nou servei i ajudar els usuaris a orientar-se i fer-ne un bon ús. El decàleg explica el nou servei, com funcionarà amb diferents cubells, el calendari i la zona afectada. Es pot consultar al web portaaporta.begur.cat. Aquest decàleg forma part de les iniciatives de divulgació d'aquest servei.
El consistori ja ha dut a terme xerrades informatives amb els veïns de Begur i Esclanyà. Aquest mes també s'han començat a repartir els cubells que serveixen per treure els diferents tipus de residus segons el calendari establert. Hi ha tres models de cubells: un petit airejat de color marró per facilitar la separació a casa de la matèria orgànica, un altre de 20 litres de color marró i tapa grisa per la recollida de la matèria orgànica i la fracció resta, i un tercer de color taronja de 40 litres per la recollida de paper i cartró, envasos i vidre.
Recordem que el porta a porta es farà 4 dies a la setmana. Dilluns hi haurà recollida de fraccions de restes i vidre. Dimecres d'orgànica i envasos. Dissabte d'orgànica i paper i cartró. I diumenge d'orgànica i envasos.
La zona porta a porta afecta el nucli urbà de Begur, Sa Fontança, Les Arenes, Sa Roda, Son Moles, Residencial Begur, Mas Domingo, Les Argiles, Font Martina i part de Son Ric. A la resta del municipi, la recollida, que també poden usar els de la zona porta a porta, el servei es farà amb el sistema de 28 grans àrees d'aportació. A més, s'habilitarà la deixalleria municipal per rebre els residus recollits, a excepció dels de rebuig.
Una aplicació i una tablet per connectar amb l'alcalde de Palafrugell.
L'Oficina d'Atenció Ciutadana de Palafrugell ha instal·lat una tablet amb l'aplicació L'Alcalde a la teva mà, per tal que tots aquells ciutadans que ho desitgin la puguin fer servir. D'aquesta manera s'ofereix la possibilitat de contactar amb l'alcalde de forma propera i directa, conèixer la seva activitat i donar més visibilitat a la feina que es fa a l'Ajuntament. L'aplicació L'Alcalde a la teva mà permet diverses possibilitats.
Es pot quedar amb l'alcalde per fer un cafè, conèixer el funcionament de l'Ajuntament i de les diferents àrees que l'integren, comptar amb el consistori en les reunions de comunitats, organitzar trobades de les diferents associacions del municipi i un espai per donar l'opinió sobre què s'hauria de millorar del poble. Per poder fer qualsevol d'aquests tràmits, només s'ha d'omplir el formulari que està associat a cada icona. Aquest nou canal de comunicació dona la possibilitat als ciutadans de tenir una relació més fluida i directa amb el seu alcalde. Per aquest motiu, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà ha estat el primer lloc escollit per ubicar aquesta tablet amb l'aplicació. Es preveu que en un futur immediat també se'n posaran al Teatre Municipal i a la Biblioteca.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. Ara passen gairebé 9 minuts de les 8. I tenim encara temps per un apunt esportiu amb en Joan Baixeres. El Palamós es reforça amb dos nous fitxatges hivernals, Joan.
Quan ja falta molt poc pel tancament del mercat d'hivern, aquest dimarts el Palamós Club de Futbol ha presentat ja de forma oficial les seves dues últimes incorporacions. Es tracta de Jacob Akrong, central de 24 anys, i Ezequiel Zanetti, lateral de 22. Els dos jugadors s'han integrat al Club Palamosí fins a final de temporada. Sembla ser que ja podran disputar el pròxim partit amb el Degà, aquest diumenge a les 12 del migdia al camp de la Muntanyesa. Aquests dos jugadors ocuparan el lloc dins la plantilla de Joan Mármol després que Eric Pimentel i Aleix Feixas deixessin la disciplina del club. El primer dels fitxatges, el ganès Jacob Acronk, arriba al Palamós per reforçar l'eix defensiu. Després de jugar la temporada anterior amb el Badalona a segona B, es va quedar sense equip. La carrera del jove central no és pas curta. Va passar primer pels filials del Granada, el Cádiz i l'Almeria. I també cal destacar les seves temporades al San Roque i al Guadalajara. Per altra banda, tenim a Zanetti. Va néixer a Buenos Aires, però també té el passaport italià. Ha passat per clubs de diferents categories del futbol italià i cal destacar que és el nebot del mític excapità de l'Inter de Milà, Javier Zanetti. Tot i que juga en posicions endarrerides, el seu caràcter ofensiu l'han portat a jugar de mitja punta i de davanter, un jugador totalment polivalent. El Palamós afrontarà la resta de temporada amb la consigna d'entrar a play-off d'ascens a segona divisió B.
Gràcies, Joan Baixeres, les 8 i 10 minuts.
I tu? Ja escoltes la ràdio del futur?
Entra al web de Ràdio Capital i sintonitza amb la ràdio que més bé sona.
www.capital-radio.net.
Sense talls, amb la millor qualitat de so i per tot el món.
Si tens internet, tens Ràdio Capital.
www.capital-radio.net. Connecta-hi ara.
Les 8 i 11, seguim. El repàs informatiu del dia el completem amb una mirada més oberta a la resta de Catalunya, Espanya i el món.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
Carles Puigdemont demana ajuda a Europa per poder celebrar el referèndum, Dani Cortés.
Bon dia, ha estat a la conferència de Puigdemont, Oriol Junqueras i Raül Romeva al Parlament Europeu. Finalment, la sala, amb un aforament de 350 persones, s'ha omplert, tot i les advertències del govern espanyol. Els dirigents de la Generalitat han explicat el projecte del referèndum i han detallat que serà vinculant i que es realitzarà com a màxim al setembre de 2017. Escoltem Carles Puigdemont en francès.
Je tiens à souligner que la décision ici n'est pas l'indépendance, mais la démocratie. Et ne concerne pas ceux qui sont favorables à un état propre, mais tous les citoyens qui croient en la liberté.
Puigdemont demana a la Unió Europea que s'impliqui perquè no només està en joc la independència, diu, sinó també la democràcia.
El govern oferirà als refugiats un ajut econòmic equivalent a la renda mínima d'inserció.
És una de les mesures del nou pla d'acollida de refugiats de la Generalitat. A més d'aquestes ajudes, el govern ha dissenyat un projecte per facilitar la integració dels refugiats. Demana 500 voluntaris per fer una prova pilot amb 100 refugiats. En grup de 3 o 4 persones, els ciutadans es poden inscriure per passar unes hores a la setmana amb la persona refugiada perquè puguin aprendre la llengua, trobar feina i construir vincles.
La Generalitat planteja que els agents rurals puguin portar armes i armilles antibales.
Després de la mort a trets de 2 agents rurals a mans d'un caçador, el govern ha ofert al gremi més autoprotecció. Així ho ha traslladat la consellera d'Agricultura, Meritxell Serret, als sindicats dels agents rurals. Serret ha destacat que amb aquestes mesures pretenen que els agents se sentin segurs i amb les eines suficients quan van a complir un servei.
La Conselleria de Salut investiga per què no es va aplicar el protocol de màxima urgència en el cas de la nena morta a l'Hospital de Blanes.
Segons el Departament de Salut, l'Hospital de Blanes va demanar el trasllat de la nena a l'Hospital Trueta de Girona amb un nivell de prioritat 1. Això vol dir que considerava que podia mantenir estabilitzada la situació clínica de la nena. Quan a les 8 del matí va arribar l'ambulància, l'evolució ja era molt desfavorable i la nena va acabar morint. Comissions Obreres denuncia que l'ambulància va trigar 4 hores a arribar. La nena va arribar en estat crític a l'Hospital Comarcal dissabte a la nit, on li van diagnosticar una cetoacidosi diabètica, que acostuma a ser la primera manifestació d'una diabetis.
El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, es queixa que el web de la Generalitat no sigui també en castellà, quan en realitat sí que ho està.
La pàgina gencat.cat està disponible en català, castellà, aranès i anglès. Tràmits com demanar hora al metge o fer una petició o queixa al govern es poden fer en castellà i també es poden llegir en aquest idioma els comunicats del govern. Mariano Rajoy ha fet aquestes declaracions després que Donald Trump hagi eliminat la versió en castellà de la web de la Casa Blanca.
El Tribunal Suprem Britànic sentencia que el Brexit ha de passar pel Parlament.
Tot i així, el govern britànic trobarà una majoria suficient per tirar-ho endavant. No hauria d'haver cap problema per part del Partit Laborista, que va acceptar el resultat del referèndum del Brexit com a legítim. El Tribunal Suprem sí que ha donat un respir a May en l'altre punt pendent de la resolució. Els magistrats han sentenciat que no cal l'autorització dels parlaments d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord per activar el Brexit.
I acabem. El Partit Socialdemòcrata Alemany confirma Martin Schulz com el seu candidat per les eleccions de setembre.
La formació encara confia en poder donar la sorpresa i desbancar la cancellera Angela Merkel. Després de mesos d'especulacions sobre el futur del partit i de missatges confusos per part de Schulz, finalment el dirigent ha donat un pas endavant i ha anunciat que serà ell qui aspiri a la cancelleria. Diumenge presentarà el seu programa electoral.
Ara sí, acabem finalment. El curtmetratge català Timecode està nominat als Oscars.
Es tracta de Timecode, de Juanjo Jiménez, que la nit del diumenge 26 de febrer sabrà si s'endú l'Oscar, un reconeixement que encara no ha rebut cap curtmetratge espanyol. Per arribar fins aquí, va ser seleccionat entre els 5.000 curts que va rebre l'Acadèmia de Cinema de Hollywood. Després va passar al tall de 150 i més tard el de 10. I ara ha aconseguit estar entre els 5 curtmetratges que arriben a la gran gala.
Gràcies, Dani Cortés. És un quart de 9 del matí. Esteu escoltant el Supermatí, esteu escoltant Ràdio Capital de l'Empordà.
Els dijous, de 10 a 11 de la nit, el programa que et posa al dia de tot el que passa en el món del cinema, el còmic i les sèries de la tele. Ningú no és perfecte. Amb Ignasi Herbat, la Marta Sanz, en Jacint Casademont i l'Aram Bonmatí. Escolta tot el que vols a Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Un quart i un minut de nou, anem per la cultura. O millor dit, per l'activitat cultural. Repàs a les principals activitats que podeu fer durant el dia d'avui a casa nostra amb en David Parreño. El Museu del Suro inaugura una exposició amb retrats de Víctor Dols, David.
La inauguració tindrà lloc aquest divendres a les 7 del vespre. Portarà per títol La vida, pintura de Víctor Dols. És una exposició temporal que estarà oberta des d'aquest divendres fins al 5 de març. Víctor Dols és un pintor begurenc que ja ha participat en altres iniciatives com el Flors i Violes. Dols, guionista i autor de curtmetratges, escriptor i pintor, explica que intenta pintar rostres de persones properes.
Supermatí.
Sortida de la Biblioteca de Calonja al Teatre Nacional de Catalunya.
Doncs sí, la Carme Fonoi, la cap de Biblioteques de Catalunya, ho explicava en un dels seus comentaris al Supermatí, i des d'aquí ja en vam fer referència a la iniciativa de la Biblioteca de Figueres. Doncs la de Calonja també s'hi suma, i avui a les 8 del vespre sortiran al Teatre Nacional per veure l'obra En la solitud dels camps de cotó, de Bernard Marí Coltés. Prèviament han tractat aquesta obra des de la mateixa biblioteca.
I acabem contes per aprendre anglès a Pals.
La Biblioteca Municipal de Pals a les 6 de la tarda acull avui l'espectacle Looking for the Jobble Gobble per Daniel Balfour, pensat per aprendre la llengua anglesa. I avui també destacar que durant tot el dia a l'Espai Ridaura de Santa Cristina hi haurà un certamen de lectura en veu alta.
Les biblioteques, alguns en diuen la primera, la principal porta d'entrada a l'accés cultural de casa nostra i, en paraules d'un antic conseller de Cultura, una veritable estructura d'estat. Un quart i tres minuts de 9 del matí, esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital. Després de la cultura, temps pel comentari. Comentari que en la seva edició d'avui, i no deixem l'àmbit de les biblioteques, hi posa la cap del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya, la palafrugellenca Carme Fenoll.
Bon dia. Avui m'agradaria recomanar tres lectures. La primera, la darrera publicació de Llorenç Soldevila amb la geografia literària de les comarques gironines, editada a Pòrtic. Complement imprescindible de la web endrets.cat, on podem geolocalitzar-nos en els nostres indrets preferits de l'Empordà i recórrer ràpidament els fragments literaris més destacats d'aquí. Tenim ara una edició ben treballada amb un amplíssim índex d'autors i de llocs. un dels títols de fons d'armari que ja podreu trobar a les nostres llibreries i biblioteques. Segon, les revistes catalanes. Us animo a provar la lectura en digital a www.ebiblio.cat de l'Avens, per exemple, amb contribucions perfectes de l'Adrià Pujol, begurenc i col·laborador també d'aquesta ràdio, o de títols com Descobrir Catalunya, Gavarres o Sapiens, que ens permeten conèixer més a fons les nostres terres. Per últim, No anem sobrats de bona gent, òpera prima del bisbalenc Pere Maruny, una novel·la editada a Brau Edicions que no us deixarà indiferents i que us traslladarà a paisatges i personatges ben coneguts. Que tingueu una bona lectura.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital. I sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Passen 5 minuts d'un quart de 9 del matí. Josep Savalls, bon dia.
Hola, molt bon dia.
En Josep Savalls és el regidor d'Urbanisme de Sant Feliu de Guíxols. Volem parlar amb ell, volem posar-nos una mica al dia sobre els aspectes en el seu àmbit que afecten a la ciutat. Abans, però, fem un petit repàs, un petit resum amb en David Parreño. David.
Doncs sí, sembla que Sant Feliu ha començat l'any amb ganes de millorar els carrers del poble. Fent una ràpida radiografia, han començat les obres per reurbanitzar el carrer de Sant Llorenç i seguirà amb els carrers de Sant Antoni, Sant Domènec i la Creu. A més, ha adjudicat la segona fase de les obres d'un tram del carrer de Sant Santa Magdalena. També ha posat en marxa la idea de fer un col·lector de recollida d'aigües a la carretera de Girona. Però tot això no ha estat exempt de certa polèmica, com la millora del passeig, pel qual el Ministeri de Medi Ambient li va demanar més informació, o també la decisió de tallar el trànsit a la Rambla Antoni Vidal, que va despertar crítiques entre comerciants i l'oposició.
Senyor Savalls, com tenim aquest tema d'aquest pàrquing?
Bé, està resolt, hi ha un acord amb els comerciants i amb els usuaris d'aquest àmbit, els quals entenen doncs, que una rampa per passejar no es pot convertir en una zona de càrrega i descàrrega i d'accés a vehicles, i es va resoldre fer un permís específic per cada comerciant que necessiti accedir puntualment doncs, a portar algun moble voluminós o alguna cosa que necessiti una descàrrega puntual, però no per convertir-ho en una rutina com es venia fent fins ara.
Podem parlar de consens generalitzat ja o no? Perquè fins fa no gaire encara grups de l'oposició recollien signatures en contra del projecte.
Bé, però no era ben bé això, eh? És a dir, el grup de l'oposició que recollia era signatures perquè no es fes el pàrquing a la Corxera i es fes en el passeig, i en aquí aquest àmbit que comentava en el resum era l'accés amb vehicle a la Rambla Vidal per fer càrrega i descàrrega, que ara s'ha prohibit totalment, i la càrrega i descàrrega es fa des del passeig al mar. O sigui, eren àmbits coincidents, però eren problemàtiques diferents.
Val, aclarit doncs el tema. Dèiem al començar aquesta entrevista que Sant Feliu de Guíxols ha, diguem-ne, inaugurat la temporada d'obres als carrers. Quina és la magnitud d'aquest procés?
Sí, el que passa que el que es veu ara és el fruit del treball del 2016. Ha coincidit doncs, que hem anat preparant diversos projectes, diverses licitacions públiques, i ara ha vist la llum, ja ha fluït tot de cop. Del resum que vosaltres heu fet anteriorment, encara caldria afegir-hi un altre carrer, que és el carrer Colom.
El carrer, perdó?
El carrer Colom.
El carrer Colom.
Sí, és el carrer que enllaça el passeig amb el port.
Val.
I és un àmbit també on calia actuar, perquè hi havia un ample de vorera molt estret. Era un risc, sobretot a l'època d'estiu, perquè era l'accés natural des del centre ciutat cap al Festival de la Porta Ferrada o bé cap a les fires els dies de la Festa Major.
Sí.
Era una vorera molt estreta que encara no feia el metre, feia uns 90 centímetres, i era un perill. I el que estem fent ara doncs, és urbanitzar tot aquest carrer de tal manera que quedi en plataforma única ampliem voreres i a partir de setembre, octubre, Ports, també que té competències en aquell àmbit, també urbanitzarà des d'aquest carrer Colom, que ara nosaltres estem organitzant amb pressupost municipal, en tot el seu àmbit, tot el que és la part del salvament i el flooding.
Li preguntava per la magnitud, en termes pressupostaris, totes aquestes obres, de quin volum estem parlant?
Estem anant entre el milió i mig i els 2 milions d'euros, aproximadament, amb totes aquestes actuacions que han d'estar finalitzades abans de l'estiu.
Uh-huh. Una altra consulta li volia fer jo al respecte d'això. Expliqui'ns quina és la funció d'aquest nou col·lector d'aigües a la carretera de Girona i d'on surt la necessitat i quina és la previsió d'execució del projecte?
Sí, aquest col·lector d'aigües, que és un col·lector que baixarà per el vial dret de la carretera de Girona en sentit nord, és un col·lector que ha de recollir les aigües provinents de la part alta de la ciutat, des del carrer Adén i Iris, i que ha d'anar connectant aquesta altra obra que també tenim en execució en el carrer Santa Magdalena, que ja s'havia fet a l'anterior legislatura als extrems, però no s'havia arribat a connectar mai. Això implicava que aquests carrers Adén i Iris tenien els pluvials, és a dir, la connexió del clavegram de recollir aigües pluvials tapada, perquè no tenia connexió. És a dir, havia la tuberia passada, però no tenia un final. Amb el conseqüent agravant que això suposava pel veïnat, que cada vegada que plovia hi havia una crescuda de cabal important en aquests carrers. I ara el que fem és connectar els dos extrems d'obra que havien iniciat els anys 14 i 15, i ara finalitzem aquesta obra, el que passa que la complexitat d'haver de tallar el trànsit la carretera de Girona, que això es farà a partir de Carnaval.
Clar, podríem dir que aquest problema quedarà per tant resolt i que se solucionen ja els problemes d'acumulació d'aigua de pluja, per exemple.
Sí, el Sant Feliu té, com sabeu, doncs, un fort pendent des de la part alta de la ciutat fins a la platja, i això ens implica que quan hi ha vingudes importants de pluja, el cabal augmenta i tota l'aigua doncs baixa cap a la part centre. Això ens implica doncs inundacions que ja s'han anat resolent en alguns àmbits, però continuen tenint zones que queden molt afectades. El que fem amb aquestes obres és, amb el col·lector, reconduir part d'aquestes aigües, i en el carrer Santa Magdalena també va un gran col·lector soterrat d'uns 48 metres cúbics de capacitat, que el que farà serà dues funcions. Per un costat, fer una sedimentació, és a dir, recollirà sòlids que vinguin d'aigües amunt, i per altre costat també farà de laminació, és a dir, recollirà aigua que l'anirà deixant anar progressivament un cop ja hagi acabat la ploguda, per no fer tanta aportació en la part centre de la ciutat.
Aquest cap de setmana passat que hem tingut aquest episodi de tempestes de gregal, aquest temporal de gregal que ha vingut, ha suposat algun problema això per la ciutat?
Per sort, a la nostra ciutat no hem tingut grans afectacions, més enllà d'alguns problemes a la platja, que ens ha descalçat alguns àmbits, i algunes petites inundacions en alguns baixos, però no hem patit com en altres localitats de la costa. També el nostre litoral és un pèl diferent. Tenim bastant retirat tota la part constructiva. La nostra primera línia, diem, no és tan a peu d'aigua, com en altres llocs, que sí que els afecta molt més perquè estan a tocar.
Tanmateix, hi ha un projecte de millora i de reforma del passeig. Vist el que ha passat a molts indrets de Catalunya, de fet, li fa pensar en algun moment que un passeig, aquest nou passeig, diguem-ne, que s'ha de construir, pogués patir conseqüències com les que hem vist aquests dies?
No, perquè l'àmbit on t'afectarem, que serà perquè tothom sàpiga de quin àmbit estem parlant, a part del racó de Garbí, com l'hem anomenat i que així es diu, no? Però col·loquialment és on hi ha Palm Beach, és aquella cantonada, aquell punt rodó. El que farà aquest nou projecte és eliminar aquella petita paret, aquell muret, i crear una zona de graderia. Estem parlant que la distància de l'aigua fins on s'actuarà serà la mateixa que tenim a dia d'avui. El que canviarà doncs és l'aparença i es modernitzarà una mica la imatge d'aquest passeig que té 100 anys i que hem d'anar posant al dia. I de passada també amb aquesta obra el que fem és doblar el cabal de la riera. La riera que ve del monestir, estem duplicant el calaix d'aigua que portarà. Una qual cosa és una obra de millora també que forma part d'aquest pla que hem d'aplicar a tota la ciutat, d'anar canalitzant les aigües, i que el que fem, doncs, a part de millorar el subsol, doncs, és millorar la part visible i l'estètica d'aquest passeig.
I quin és amb quina previsió treballen? Perquè tinc entès que el Ministeri de Medi Ambient els ha demanat més informació al respecte del projecte.
Sí, Costes de l'Estat és competent, perquè estem en zona marítima terrestre, i el que Costes fa, doncs, és demanar informes. Qui realment ens atorga la modificació urbanística és la Generalitat, és Urbanisme, però en aquest cas, com que estem dintre zona marítima terrestre, Costes és competent en quant a informar el tipus d'obra que portarem a terme. Tenim ja el vistiplau de l'ACA, Costes ho veu bé, però ens fa fer alguns retocs en el projecte.
Sí, què és el que els hi fa modificar?
Bàsicament és la distància des de l'edificació fins a l'aigua, és a dir, no podem disminuir la zona de sorra. Aquesta és una mica la petició de Costes. No? En el projecte inicial estàvem reduint la zona de sorra, crec recordar, uns 3 metres, i el que Costes ens demana és que retirem fins a mantenir la zona de sorra actual i que a partir d'allà fem l'edificació. I això no suposa una gran modificació i es portarà a terme, i si no falla res, està previst adjudicar ja el projecte en els redactors la setmana vinent.
Molt bé. Per diguem-ne, entrar-se a construir quan?
Entrar-se a construir a partir del mes de setembre, és a dir, quan ja hagi finalitzat la temporada d'estiu 2017. La previsió de construcció de tot aquest àmbit està entre 8-9 mesos, de tal manera que hem de començar just a acabar la temporada per poder-ho gaudir a la temporada d'estiu del 2018.
Ah, perfecte. Bé, un any és un període de temps prou curt encara.
Sí, tot i que amb les obres tots sabem que pot haver-hi incidències i imprevistos, eh?
Sí, home, però... si no viuríem en aquest país. Sí,
si no,
sí.
Ja no hi ha el risc aquell que tan sí, emocionant...
Si en alguna obra de construcció es complís un termini, Catalunya o Espanya ja no serien Catalunya i Espanya. Això ja us donem per fet. Però vaja, en qualsevol cas, és un període prou raonable encara. Un altre, vostè ha esmentat fa un moment la paraula Palm Beach, que és aquesta discoteca ubicada als banys de Sant Elm i que està en un edifici abandonat. Per posar una mica en context als nostres oients, aquest és un espai, diguem-ne, que estava concedit a l'empresa que gestionava la discoteca, està tancat, està abandonat, la concessió estava a punt d'acabar, i en quin estat està actualment això ara?
Sí, la concessió acabava, com moltíssimes del litoral, el 2018. El que passa que quan Costes detecta que hi ha situacions d'abandonament o de mala conservació d'una concessió, perquè recordem que és una concessió, és a dir, la titularitat no és del concessionari, el concessionari el que ha de fer és explotar aquell espai per treure un rendiment econòmic, però al mateix moment està obligat al seu manteniment i conservació. En el moment en què això no es produeix i és públic i notori i manifest que l'estat d'abandonament, doncs, porta 8 anys, sí, el que fa Costes és declarar la caducitat anticipada d'aquesta concessió, que vol dir que des del principis del 2016 ja se li va notificar en el concessionari que tenia caducada aquesta concessió. Vol dir que ja no pot fer ús d'aquell espai.
Però tanmateix, el titular de la concessió vol renovar aquesta concessió, o volia renovar aquesta concessió.
Sí, evidentment, i és ben lícit, eh? És un empresari de la ciutat que ha vingut desenvolupant activitat en aquell àmbit, i la seva intenció és que li renovin i que hi fa inversió, no? El que passa que el concessionador, que és Costes, vol que quedi acreditat la seva compromís d'inversió en aquell àmbit perquè no continuï així abandonat. Com que això a dia d'avui no s'ha produït, el que fa Costes és caducar per tornar a treure concessió. S'obrirà un concurs i es presentarà aquest o d'altres concessionaris que tinguin intenció, doncs, d'accedir en aquest espai.
Sí, però en qualsevol cas, insisteixo, el mateix concessionari que ho ha deixat abandonar es vol tornar a presentar per recuperar la concessió, però per fer-hi què? Vostès han parlat amb aquesta empresa i en coneixen les intencions?
Sí, sí, hem tingut converses sovint, fins i tot ells van redactar un pla director d'actuació en aquell àmbit. El que passa que no n'hi ha prou de presentar-ho costes, no, jo no crec que es conformi amb documents urbanístics, sinó que voldràs algun altre tipus de compromís de que allà realment s'hi realitzarà una inversió. Perquè al final el que fa mal aquell àmbit és que la imatge de la ciutat, quan tu arribes veus allò amb bastant abandonament. I això és el que no podem permetre ni nosaltres com a ciutat ni costes com a concessionador.
Vostès han parlat amb aquest concessionari, li han dit, escolta, i això per què està així, no? Perquè a més la discoteca deu ser tancada.
Sí, 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 això fins i tot penseu que ve de lluny, hi ha expedients oberts de sanció de quan hi havia la discoteca en funcionament, hi havia moltíssima polèmica amb veïns, és a dir, va ser un negoci que en el seu moment va tenir un punt molt important d'èxit,
sí, i home, crec
que gairebé tothom de la comarca ho coneixia.
I tant.
Però que, tots aquests negocis de nit tenen pujades i baixades, no? Si aquí afegim, doncs, molèsties causades als veïns i polèmica, això va comportar, doncs, que s'acabés tancant el negoci i que no s'hi portés a terme cap més projecte d'inversió. I dificultats de tramitació, si tu parles amb el concessionari, atribueix part de la responsabilitat a l'administració, i l'administració el que fa és que la iniciativa privada es desenvolupi per si sola, no?
Uh-huh.
Al final, la conclusió és que hem estat 8-9 anys amb aquest espai tancat, i quan una cosa no té vida, el que passa és el que tenim a dia d'avui, que està abandonat.
Acabi, perdoni.
No, només que era això, que nosaltres com a ciutat el problema és que com a iniciativa pública estem actuant en aquell àmbit, fent tot aquell àmbit nou, amb una nova imatge, i el que requerim és a la iniciativa privada que ens acompanyi, i que nosaltres els acompanyarem, però que necessiten reinversió i de risc, evidentment, per portar a terme una modernització de tot aquell entorn.
Just per això li preguntava, amb vostès han parlat amb aquest possible concessionari per quin seria el projecte que hi col·locaria allà en cas que tornés a tenir la concessió?
Sí, el projecte coincideix bastant amb el que nosaltres hi voldríem, que és recuperar els antics banys.
Uh-huh.
De fet, allò és un edifici que està protegit i catalogat, es va fer en el seu moment, crec que era l'any 2012-2013, i la intenció és recuperar el projecte inicial, el que avui dia coneixem com un beach club, que tenen molts establiments hotelers.
Uh-huh.
Era el que era abans els antics banys,
sí.
Era un espai proper a la platja on hi podies fer diverses activitats. Doncs una mica seria recuperar amb l'origen d'aquella època, però actualitzat a dia d'avui. I aquesta seria la nostra intenció, que no difereix de la seva. Però nosaltres aquí, més que estem a l'inversa de l'àmbit que parlàvem abans, no? En aquest cas, costes no era competent, sí que informava, i en aquest cas nosaltres no som competents, el que només podem fer és informar.
Està clar.
I demanar el que ens agradaria que hi hagués en aquest espai.
El 7 de juliol de l'any passat, en una entrevista que vam mantenir vostè i jo en aquest mateix programa, em deia que reclamarien a l'Estat la titularitat d'aquest espai. No sé si això s'ha fet.
Continuem amb el mateix àmbit.
En quin punt està això?
Estem pendents de que Costa resolgui aquesta concessió. Ha declarat la caducitat, però imagineu-vos, doncs, que és un tràmit complex, que el concessionari actual, doncs, ja ha presentat recurs i que tot això té un recorregut no curt. Esperem que durant aquest any es resolgui, i en el moment en què Costes trigui a concurs aquesta concessió, nosaltres com a Ajuntament ens hi presentarem amb un objectiu bàsic. És tenir nosaltres la concessió per poder concessionar amb un privat, però perquè així tindrem nosaltres el control d'aquesta concessió.
Uh-huh.
Una mica el que anem a buscar és que no passi el que ha passat ara, que ens ho miràvem una mica com a espectadors, no? I volem ser part activa i tenir decisió i poder dir què volem que hi vagi en aquell àmbit.
Pel que em diu, però em fa la sensació que aquest projecte nou, aquesta creació d'aquest beach club, això va per llarg.
Sí, evidentment.
Tindrem bastant de temps la imatge d'aquest passeig nou i renovat, però amb aquest edifici en estat deplorable.
Fixem-nos que tenim un límit, que és el 2018. El 2018 s'acaba sí o sí la concessió, és a dir, el tràmit que han fet ara és avançar-se en aquesta finalització de concessió,
sí.
Que encara no és efectiva. però com a molt el 2018 sí que s'haurà acabat, de tal manera que a partir del 2018 sí que sortirà concurs, sí o sí. Després ens hem de situar que quan ho hagin concessionat en el nou, sigui a l'Ajuntament o sigui un privat directament, el temps que porti la reforma, nosaltres estaríem molt satisfets que el 2019-2020 allò ja tingués una altra imatge.
Val, o sigui, sí, efectivament va per llarg, vaja. Aquestes
coses... Sí, el que passa que els temps a l'administració, quan vens al món privat ho trobes llarguíssim.
Sí, llevat que sigui l'administració d'Hisenda, la resta, sí,
la resta és llarguíssim. I quan t'adaptes als temps de l'administració, parlar de 2-3 anys vista ho trobes un temps Clar. Òptim i raonable. Però jo entenc que la gent...
Sí, des del punt de vista de la ciutadania, 2-3 anys vista per una cosa que probablement la gent d'allà digui és que això ja es veia venir, és que això ja fa temps que dura, és que... Clar, la gent al final, la capacitat de reacció que té l'administració, nosaltres des de fora sempre la veiem més lenta. Suposo que des de la barrera els toros es veuen d'una altra manera.
Sí.
Senyor Savalls, entenc que no és el seu àmbit directe, però deixi'm que li pregunti per aquesta crema de vehicles que va haver-hi a Sant Feliu a principis d'any. Hi ha hagut alguna conseqüència més derivada d'aquest aspecte? Es va detenir ja el seu autor? Com va quedar la qüestió?
Sí, com va sortir aquells dies en premsa, perquè a més va coincidir que eren dates de final d'any, el qual encara doncs, es va crear moltíssima més alarma la nit de fi d'any. Es va detenir el presumpte autor d'aquests fets. Sembla ser que eren temes personals entre els afectats i aquest senyor. Una vegada practicada la detenció i instruïda les diligències corresponents al jutjat, de moment no hem tingut més casos, senyal de que els cossos policials doncs, van portar bon terme les seves investigacions, i esperem que això no es repeteixi i que hagi quedat aquí, que no continuem per aquest camí que evidentment intranquil·litzava la ciutadania fins que no es va aconseguir detectar doncs, qui era el causant d'això.
També li volia preguntar sobre un altre aspecte que tampoc és de la seva competència, però vaja, entenc que n'ha d'estar el cas. La situació actual d'aquestes tres famílies que el col·lectiu Dignitat va allotjar en un pis de titularitat de la Generalitat, en quina situació estan ara?
La veritat és que no és el meu àmbit, no li sabria dir.
Sí, sí, ho sé,
a dia d'avui. A mi el que em consta és que a dia d'avui, la setmana passada, que és quan jo tenia notícies, encara estaven allotjats en aquell mateix bloc, que és de titularitat de la Generalitat, i que nosaltres, que a nivell d'Ajuntament, tenim constituïda una taula municipal d'habitatge pels quals se'ls va convidar a incorporar-se. És una taula que formen diverses entitats, Creu Roja, la plataforma d'afectats a la hipoteca, i en diverses entitats, a part de tècnics municipals, que el que fan doncs, és tractar situacions d'exclusió i de risc, i que aquest col·lectiu no s'hi va voler adherir. Que van voler continuar en un altre àmbit amb les seves reivindicacions, però sense entrar dintre aquesta taula d'habitatge. Això fa que nosaltres perdem una mica la situació del dia a dia. Ens consta doncs, que ells van fent reivindicació i que van fent la seva activitat, però no estan dintre del que podríem tenir aquest òrgan de control a nivell municipal dels temes d'habitatge.
Només una última qüestió sobre aquest aspecte. L'edifici és de titularitat de la Generalitat, com dèiem, de la mateixa manera que vostè m'explicava que reclamen a costes la titularitat de l'edifici on hi ha el Palm Beach, no tindria sentit que l'Ajuntament de Sant Feliu reclamés a la Generalitat aquest tipus d'edificis o aquest tipus de pisos que a més estan buits i per tal que l'Ajuntament els pogués utilitzar com a habitatge social?
Sí, també estem en converses amb la Generalitat per dos motius. Una, per poder dinamitzar tots aquests edificis que han sortit a subhasta i que ha quedat la subhasta deserta sense que ningú li interessés, és a dir, el que volem és que tota aquesta zona centre, que tenim diversos edificis, o bé per residencial o per hoteler, siguin dinàmics, i el que volem és acabar amb aquest tema d'aquesta herència en lloc que portem 15 anys. Estem intentant, doncs, que aquest primer trimestre del 2017 surti ja a subhasta l'Hotel Panorama, que si recorden és aquell que tenia aquella part amb un embarc sobre la finca, i que això sí, doncs, impossibilitava que sortís a subhasta. Això ja està resolt. El que fa falta ara, doncs, que des de la Generalitat dinamitzin aquesta subhasta i surti, i després intentar, doncs, arribar a un acord amb ells de que tota la resta surti en un lot, ajustint el preu en els temps reals en què ens trobem i a la situació real d'aquestes finques, i que el que no, doncs, arribem a un acord amb l'Ajuntament per poder posar en habitatge de lloguer social o en habitatge de risc d'exclusió els que no tinguin, doncs, diguem-ne, prou atractiu comercial per ser posats a subhasta.
Aclarit, senyor Josep Savalls, regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Sant Feliu, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i per posar-nos una mica al dia de quin és l'estat dels diferents aspectes que afecten a la ciutat. Gràcies, deia, per atendre'ns, i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres, i a disposar sempre que ho necessiteu.
Vinga, gràcies. Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.
Són 8:45 del matí. I al Supermatí de Ràdio Capital seguim, i avui, que és dimecres, avui estem per en Marc Clapés i les seves llistes. Avui, la seva llista de cançons favorites o preferides és per escoltar música per dies de pluja, Marc.
Després de tants dies passats per aigua, d'aquests dies que no pots sortir de casa, perquè si ho fas hi ha el perill que et quedis completament xop, un ha hagut de pensar coses per fer a dins, no? I entre les moltes coses que he pensat i que puc dir públicament a la ràdio, doncs, hi ha un llistat de les 5 cançons ideals per escoltar en un dia de pluja. No cobraré el tòpic de proposar cançons com Està plovent dels Pets o Rain de Mica, més que res perquè és innecessari haver de reafirmar-se amb les cançons i els seus títols, eh? El temps que fa fora ja el sabem, i el que cau del cel, doncs també, no? No cal escoltar Rain quan plou, no caldria. Les cançons que proposo avui tenen una melodia o quelcom inexplicable que les fa ideals per escoltar en un dia d'aquells que vols sortir però no pots, eh? Has d'estar a casa, en el millor dels casos, sol i sense haver d'aguantar el pesat o pesada de torn que va dient-te que aprofitis el temps i deixis de mirar per la finestra i lamentar-te perquè plou, perquè això passa. Let me go. La primera d'elles és Hero, de Family of the Year, una cançó que tant serveix per escoltar a casa mentre plou, com per pensar en la teva enamorada, o com per pelar patates. És una cançó que personalment la puc escoltar per qualsevol cosa, o sigui que mai em canso d'ella. Bueno, no la cantaré perquè potser sí que després es posarà a ploure. Que sonen ara són els Sidoní, quan cantaven en anglès, i dic que aquesta cançó és per un dia de pluja pel títol. Aquest cop sí que és pel títol, i és que es diu On the Sofa, que és un d'aquests llocs a la casa que estem mentre plou, eh? Sobretot si davant del sofà hi ha aquell objecte conegut com la caixa tonta o, per altres, la televisió. On the Sofa, un bon lloc per estar a mirar la tele. Sempre pots mirar-ho a terra, però és més còmode estar al sofà, tot i que hi ha sofàs que, en fi, déu-n'hi-do. no parlarem d'aquest tema ara, no. No, no ve el cuento, no, potser? No, no caldria.
Oh, you can have it all and wrap it in the world. You can have everything. You can have love and lots of other things to make you think. But when it all comes down to you, girl, yeah, no matter what you do, take a look at yourself and realize I've been good to you. I've been good to you.
Els tercers protagonistes són de cucs, però no els cucs aquests que trobes pel terra, no. Fan angúnia, són llefiscosos, no? Sinó de cucs, la banda britànica, amb Sida Sun. Aquí no tant pel títol de la cançó, sinó per la peça en qüestió, que potser no és de les més conegudes del grup, però que sí que és d'aquelles que et fa sentir bé. I ja que estàs a casa amargat, sense fer res de profit, almenys, en el cas, eh? Doncs de pas pots gaudir escoltant doncs, aquesta bona proposta. I del Regne Unit cap a Irlanda per escoltar Descript, que han parit molt bones cançons, una d'elles aquest de Man Who Can Be Moved, que també situem en aquesta llista. I és que no forçosament vol dir que si estàs a casa veient com plou has d'estar sol i mort de fàstic. No, no. També pot ser que estiguis amb alguna amiga, no? I que escoltis doncs, la música del grup i ella doncs, li recordi la seva etapa de Dublín, que es passava el dia cardant, eh? I tingui ganes de rememorar aquells moments. Tot i que el més probable és que tal cosa no passi, eh? I per acabar tenim Space Oddity del gran David Bowie. Per què? Home, jo crec que escoltant-la està tot dit. O no?
The more I think about you, oh, no, no, I can't take it. Baby, every place I go reminds me of you. From that one, that you got someone new. Yeah. I see, but don't believe it. Even in my head, you're still in my bed. Maybe I'm just a fool.
supercançó dels Maroon 5 amb la col·laboració de Kendrick Lamar, Don't Wanna Know. A punt de tancar el programa, falten 6 minuts perquè siguin les 9, temps encara per un últim resum informatiu del dia, com sempre, amb en Toni Selles i amb la Sílvia Pedret.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
El 2016 ha estat una de les millors temporades dels darrers anys pels hotels de casa nostra, Toni.
Bon dia. Els hotels de les comarques gironines han rebut 3,7 milions de viatgers el 2016 i les pernoctacions han superat els 12,2 milions. El nombre de viatgers i d'estades ha augmentat més d'un 5% en relació a l'any anterior, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, l'INE, de balanç de la conjuntura hotelera. L'estadística estatal també posa de manifest que la major part de les pernoctacions s'han fet a la Costa Brava.
En concret, dels més de 12,2 milions de pernoctacions en hotels, més d'11 milions van ser a la Costa Brava. Pel que fa a la procedència dels viatgers a la zona, gairebé 1,5 milió eren residents a l'estat, mentre que uns 2 milions eren estrangers. A la Costa Brava, l'augment d'estades en relació al 2015 s'enfila fins a un 8%. La recuperació econòmica, l'allargament de la temporada i la ubicació de la Setmana Santa en el calendari hi han contribuït.
Seguim l'Hospital de Palamós, molt ben valorat per les dones que van de part.
L'Hospital de Palamós ha atès 961 parts el 2016 i només a una de cada 10 dones li han fet cesària. El 69% del total han estat parts vaginals sense instrumentació i de les dones que han parit a l'Hospital de Palamós, el 93% han fet lactància materna. Les dades també posen de manifest un alt grau de satisfacció de les usuàries ateses durant l'embaràs, el part i les setmanes posteriors, segons l'estudi de satisfacció de CatSalut.
L'Hospital de Palamós ha rebut una puntuació entre les més altes dels 41 centres hospitalaris de la xarxa sanitària d'utilització pública de Catalunya i amb 20 preguntes d'un total de 26 obté valors d'excel·lència en què supera el 90% de valoracions positives. Els responsables del centre apunten la millora de les instal·lacions, la preparació dels professionals, els protocols integrats i el pla d'atenció al part de les mares previ al naixement com a elements clau per a prestar atenció sanitària de qualitat, reflectida en els bons resultats obtinguts en l'estudi de satisfacció. L'hospital també destaca que gairebé un 49% dels parts són de mares de nacionalitat diferent de l'espanyola. Per això, els seus professionals han rebut formació en competència intercultural i compten amb mediadora intercultural d'origen marroquí que facilita la comunicació i relació entre els familiars i l'equip mèdic.
Begú crea un decàleg per orientar sobre la recollida porta a porta.
L'Ajuntament de Begú ha creat un decàleg per facilitar als veïns l'ús del nou servei de recollida selectiva de residus porta a porta que es començarà a aplicar a partir de febrer. La mesura pretén millorar la informació sobre el nou servei i ajudar els usuaris a orientar-se i fer-ne un bon ús. El decàleg explica el nou servei, com funcionarà amb diferents cubells, el calendari i la zona afectada. Es pot consultar al web portaaporta.begú.cat. Aquest decàleg forma part de les iniciatives de divulgació d'aquest servei.
El consistori ja ha dut a terme xerrades informatives amb els veïns de Begú i Esclanyà. Aquest mes també s'han començat a repartir els cubells que serveixen per treure els diferents tipus de residus segons el calendari establert. Hi ha tres models de cubells, un petit airejat de color marró per facilitar la separació a casa de la matèria orgànica, un altre de 20 litres de color marró i tapa grisa per la recollida de la matèria orgànica i la fracció resta, i un tercer de color taronja de 40 litres per la recollida de paper i cartró, envasos i vidre.
Recordem que el porta a porta es farà 4 dies a la setmana. Dilluns hi haurà recollida de fraccions de restes i vidre, dimecres d'orgànica i envasos, dissabte d'orgànica i paper i cartró i diumenge d'orgànica i envasos.
La zona porta a porta afecta el nucli urbà de Begú, Sapuntança, Les Arenes, Sarroda, Son Moles, Residencial Begú, Mas Domingo, Les Argiles, Font Martina i part de Son Ric. A la resta del municipi, la recollida, que també poden usar els de la zona porta a porta, el servei es farà amb el sistema de 28 grans àrees d'aportació. A més, s'habilitarà la deixalleria municipal per rebre els residus recollits, a excepció dels de rebuig.
I acabem, Palafrugell crea una aplicació amb una tablet per connectar amb l'alcalde de la vila.
L'Oficina d'Atenció Ciutadana de Palafrugell ha instal·lat una tablet amb l'aplicació L'Alcalde a la teva mà, per tal que tots aquells ciutadans que ho desitgin la puguin fer servir. D'aquesta manera s'ofereix la possibilitat de contactar amb l'alcalde de forma propera i directa, conèixer la seva activitat i donar més visibilitat a la feina que es fa a l'Ajuntament. L'aplicació L'Alcalde a la teva mà permet diverses possibilitats.
Es pot quedar amb l'alcalde per fer un cafè, conèixer el funcionament de l'Ajuntament i de les diferents àrees que l'integren, comptar amb el consistori en les reunions de comunitats, organitzar trobades de les diferents associacions del municipi i un espai per donar l'opinió sobre què s'hauria de millorar del poble. Per poder fer qualsevol d'aquests tràmits, només s'ha d'omplir el formulari que està associat a cada icona. Aquest nou canal de comunicació dona la possibilitat als ciutadans de tenir una relació més fluida i directa amb el seu alcalde. Per aquest motiu, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà ha estat el primer lloc escollit per ubicar aquesta tablet amb l'aplicació. Es preveu que en un futur immediat també se'n posaran al Teatre Municipal i a la Biblioteca.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. De nou, volem recordar-vos que totes aquestes notícies i d'altres que van apareguent al llarg del dia les podeu trobar i les podeu consultar al web radiocapital.cat. Temps per una última previsió meteorològica, Martí.
Avui un dia que comença amb l'entrada d'un embussament d'aire fred en alçada que farà baixar de nou les temperatures i que portarà precipitacions. No esperem que siguin intenses, però amb aquesta fred, la cota de neu estarà al voltant dels 300 metres aquesta tarda. Per tant, on caigui precipitació, ho farà en forma d'aigua neu o neu. Hem d'anar molt en compte. Comarques com la Selva, el Gironès, la Garrotxa o el Maresme tenen activat l'avís per acumulació de neu de més de 2 centímetres. La nit de dimecres a dijous haurem d'estar alerta perquè persistirà la fred i els núvols amb probabilitat de precipitació. A partir del migdia de dijous en endavant, remuntada sol de les temperatures.
Gràcies, Martí. Faltant segons perquè siguin les 9, s'acaba el supermatí d'avui dimecres. Gràcies per fer-nos confiança. Gràcies també a tot l'equip que el fa possible, Toni Selles, Sílvia Pedret, David Parrer, Dani Cortés, Martí Seguer, Marc Clapés, Josep Lluís Vidal, Ignasi Arbat i Joan Baixeres, també els companys de Ràdio Bisbal que emeten cada dia aquest programa. Que vagi bé!
Supermatí amb en Miquel 40.
Ara sí, adeu-siau, bon dimecres i abrigueu-vos que, com diu en Martí, pinta que fa fred. Adeu!